Esports Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins a les 4 de la tarda amb la informació esportiva a casa nostra. Notícia d'aquest matí: ha informat Juan Antonio Alcalá que la Lliga acabarà sense públic als estadis. L'evolució de la pandèmia reforça la idea d'evitar concentracions a esdeveniments esportius. Es treballa perquè el retorn del públic als estadis sigui de cara al mes de setembre, de cara a la nova Lliga, la nova temporada, amb aforaments del 30%. El Barça sembla que cada vegada Artur està més a prop de la Juve. Els clubs estarien d'acord en els termes de l'operació, però Artur, que ja no es tanca en banda, sortir espera que l'equip italià millori la proposta. Els de Quique Setién han preparat amb un entrenament de regeneració la propera cita, que serà, recordeu, dissabte al camp del Celta. Ahir, Real Madrid 2, Mallorca 0, novament amb polèmica arbitral en el primer gol del Real Madrid. El Mallorca reclama una falta prèvia. El Real Madrid, que recupera, per tant, el liderat, empatat a punts amb el Barça. El proper rival del Real Madrid serà a l'Espanyol, diumenge. Un Espanyol que té avui una nova final al camp del Betis, a partir de les 10 de la nit, sense la seva parella de centrals titulars, Espinosa i Cabrera, que estan sancionats. Ha entrat a la llista Raúl de Tomàs. Està per veure quina podrà ser la seva participació. També ahir a primera divisió, Real Societat 0, Celta 1, i a la vez 0, Osasuna 1. Avui, a més del partit de l'Espanyol, es juga a 8:15 a l'Eibar València, amb tiempo de juego a partir de 8:15 per cope.es i dispositius mòbils. Més futbol: victòria per fi del Girona, 2-0 davant del Numancia. Escala el Girona a la 5a plaça. Pendents avui a partir de les 8 del vespre del sorteig de la fase d'ascens a segona A, amb el Barça B, el Sabadell i el Cornellà implicats. I en bàsquet, fase final de la Lliga CB, gran victòria de l'Andorra ahir davant del Real Madrid, 91-75. El Real Madrid està amb un peu fora de les semifinals. Demà es resol aquest grup B, 5 equips en busca de les dues places de semis. A l'Andorra classifica si li guanya al Burgos demà, i al València li guanya al Gran Canària. Després ho comentarem amb el jugador de l'Andorra, Guille Colom. Avui tenim Joventut Baskonia en 20 i pocs minuts. El Joventut està fora de la competició, i a 10:15 Barça-Tenerife. El Barça ja està classificat per les semifinals. En uns minuts avui també parlarem a Esports Cope amb el tècnic Eusebio Sacristán. Comentarem la jugada amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella. I les preguntes del dia a Esports Cope, com sempre, via Twitter. En clau Barça, us preguntem avui si sortiria guanyant el Barça amb l'intercanvi Artur Pjanic. Creieu que sortiria guanyant només el 23%, que sortiria perdent el 77%. I en clau espanyol, us preguntem avui què farà avui l'Espanyol contra el Betis. Confieu en la victòria al 56%, signaria un empat al 44%. Passen 9 minuts de les 3 de la tarda, el Marc Pairés està al control de so, la Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori, la pilota ja roda Esports Cope.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Buscamos empresarios.
Se buscan empresarias.
Locos y locas que no se pongan límites.
Locos y locas que no se pongan límites.
Hace 2 meses, más de 3.000 empresas de todos los tamaños, empresarios, empresarias, autónomos y trabajadores, dijimos: esto no tiene que parar. Hoy decimos: eActívate. Suma tu creatividad en eActívate.com.
Tres i deu minuts de la tarda. Comencem amb les novetats al Barça. Saludo a l'Helena Condis. Helena, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bé, Joan. Bona tarda.
Les novetats a Can Barça, que passaran ara mateix pel futur d'Artur, que cada minut que passa sembla que està, o que pot estar, més a prop de la Juve, no?
Sí, ahir ho ha explicat l'Oliveros. Artur ja no es tanca en banda a marxar a la Juventus. Avui continuen les converses entre els clubs, per buscar tancar l'operació. De moment, a aquesta hora encara no hi ha res tancat. Artur encara no ha dit que sí, però sí que està disposat a acceptar una oferta si és irrefusable, malgrat que el seu desig sempre ha estat seguir al Barça des de que va començar l'ofensiva ja fa 2 mesos, quan encara estàvem confinats a finals d'abril. Des d'Itàlia asseguren que la Juventus està disposada a doblar-li la fitxa i una mica més, parlant d'uns 5,5 milions d'euros, i la pressió de la Juve ha estat molt intensa des del principi. El Barça està interessat en aquesta operació d'intercanvi. La gent es preguntarà per què. Doncs per obtenir un benefici comptable. El club necessita ingressar diners abans de tancar l'exercici econòmic el dia 30 de juny. Segons fonts properes a la negociació, coneixedores dels contactes, Artur saltassa en 70 milions més variables i a Pjanic en una mica menys, en uns 60 més variables. Aquestes són les xifres d'intercanvi que hi ha sobre la taula, i el que suposaria això pel Barça, l'altre dia ens ho explicava Minguella a Tiempo de Juego, és que el club calcula que tindrà una pèrdua d'uns 200 milions d'euros aquesta temporada entre tota la crisi i l'impacte del Covid. Per tant, si ara ingressa aquests 70 milions d'euros d'ingressos amb Artur, més els variables, la pèrdua baixaria a 130 milions. És a dir, amb aquest intercanvi passaria el Barça a tancar l'exercici econòmic amb unes pèrdues de 130 quilos i no de 200, com està previst. El preu de Pjanic, aquests 60 milions, l'abonarien entre les 5 temporades que signaria pel Barça, per tant, no els haurien de fer efectius ara d'entrada, sinó que es dividiria en les 5 temporades del seu contracte. A aquesta hora continuen les converses, continuen les negociacions. De moment, Artur encara no ha dit sí, però sí que espera una oferta irrefusable perquè es pugui produir aquest intercanvi d'Artur a la Juve i Pjanic al Barça.
És evident que és una operació que a nivell econòmic o a nivell comptable pot ser bona pel Barça. A nivell esportiu, doncs, ja tenim més dubtes. Com dius que és això d'un entrenament de regeneració?
Bé, t'explico, Joan, perquè avui l'entrenament estava programat a les 10 del matí. Ja sabeu que són sessions a porta tancada, però hi havia càmeres pendents, hi ha hagut cert nerviosisme a l'exterior de la ciutat esportiva al veure que, per exemple, Messi i Griezmann arribava mitja hora més tard del previst i els futbolistes entraven i sortien de manera escalonada. Té una explicació i ens la donaven des del vestidor. Avui la sessió no ha estat un entrenament habitual sobre la gespa, sinó que els jugadors han fet un treball regeneratiu. Per què? Perquè 48 hores després del partit és el pitjor dia de nivell de fatiga, és quan hi ha més esgotament físic. I com que aquesta setmana hi ha un dia més de descans entre el partit del dimarts i el de dissabte a Balaïdos, han aprofitat per regenerar i recuperar muscularment amb màquines, al gimnàs, els jugadors que tenen més càrrega de minuts. A més, la plantilla també s'ha sotmès als tests PCR del Covid, com és habitual 48 hores abans dels partits. De totes maneres, també us explico, i això crec que s'ha de remarcar, que en aquesta nova realitat post-Covid, alguns jugadors han vist com es canviaven els horaris d'entrenament d'un dia per l'altre. Però avui no ha estat un canvi d'hores, sinó que hi ha hagut doncs, un canvi de planificació perquè s'ha fet aquest treball regeneratiu. Demà a 4:45 de la tarda sí que hi haurà entrenament normal, abans de viatjar a Vigo al vespre, una hora abans roda de premsa telemàtica de Setién, que a Balaïdos no podrà comptar amb Busquets per targetes, va veure la cinquena aquest dimarts, i s'unirà a les baixes de De Jong i de Sergi Roberto.
Gràcies, Condis, que vagi bé.
Adéu, bona tarda.
Incorporem a l'antena el Manuel Oliveros. Què tal, Oli? Bona tarda.
Bona tarda, què tal, Joan? Molt bé.
Molt bé. I saludem a l'Eusebio Sacristán, jugador del Barça i del Celta, i com a tècnic també ha estat als dos clubs, entre d'altres equips. Eusebio, què tal? Buenas tardes.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. ¿Cómo estamos?
Pues bien, bien, bien. Tranquilos, ahora con fútbol más entretenidos.
¿Desde dónde lo ves el fútbol?
Pues desde Valladolid, La Seca, aquí estoy en el pueblo.
En el pueblo,
disfrutando,
¿eh?
Disfrutando de la familia, tú.
Qué bueno,
Tú ya conoces esta tierra, Oli.
Qué calor, ¿eh? Vaya siestas, bueno, vaya siestas.
Sí, ha habido algún día de calor, pero bueno, ahora llevamos un par de días un poquito más frescos.
¿Y bueno, cómo está la vendimia? Bueno, la vendimia vendrá más tarde, pues, pero la uva, ¿cómo está?
Sí, pues muy bien, porque ha llovido mucho esta primavera, con lo cual está todo muy verde y tiene buena pinta. Vamos a ver cómo evoluciona todo.
Oye, a ver si nos vemos, porque yo iré para allá hacia 8 o 10 de julio y jugamos, ¿sí?, por allá en Valladolid.
Pues
así nos vemos, venga.
Por aquí estaré.
Oye, viendo...
partido.
Viéndose bien mucho fútbol, porque estamos todos viendo mucho fútbol, porque tenemos fútbol ahora cada día, pero es un fútbol un poco extraño, ¿no, Eusebio? ¿Qué?
Sí, un poco diferente, pero por un lado, claro, es bonito tener desde el punto de vista del espectador, es fantástico, esto se está viviendo como un mundial, como una Eurocopa, es tener 3 partidos cada día, más partidos de segunda. Yo al final estoy en casa y voy viendo partidos, el que más me puede gustar, me puede interesar, y eso es fantástico, ¿no? Estamos disfrutando mucho. Así que es verdad que las condiciones, digamos, son diferentes, porque el ver que no hay público, el ambiente de los partidos, pero bueno, se ha logrado una simulación que hace que bueno, pues ese sonido ambiente, pues de alguna manera lo compense. Luego sí, está el tema de los cambios, ¿no? Muchos cambios de partido.
Has de poner, pero el sonido ambiente es de poner el audio de la COPE. Déjate de sonido ambiente y de latas y todo eso. Déjate.
Eso es. Muy bien, Oli. Escuchándote ahí.
Tú te pones, oye, si te pones tiempo de juego con las cositas estas de simulación de la grada y tal, bueno, parece que no haya pasado nada, ¿eh?
Es mejor así.
Sí.
Una lástima para los aficionados, pero
eso sí.
Para el que está en casa viéndolo por televisión, está muy bien. Y luego está lo de los cambios, ¿no? Mm. Bueno, hay que adaptarse un poquito porque es una novedad, pero entiendo que está permitiendo que haya más dosificación en los esfuerzos de los jugadores y permite que los ritmos de los partidos pues estén siendo bastante buenos, bastante buenos.
La lucha por el título, ¿cómo la ves? ¿Ves al Madrid mejor que el Barça o crees que va a haber una lucha hasta el final y que puede ganar cualquiera, sinceramente?
Sí, les veo muy, muy parecidos. Mm. Les veo en un punto muy igualado en cuanto a condición física y a utilización de efectivos. Los dos equipos están rotando mucho y está permitiendo que aparezcan jugadores menos habituales, pero que están demostrando que los dos equipos tienen plantillas muy amplias y de gran nivel. Hay mucha igualdad porque, bueno, están consiguiendo los resultados que pretendían desde el principio y, bueno, está todo muy en el aire, ¿no? Va a estar ahí la decisión, lo decisivo va a estar en cómo afrontan las últimas jornadas, yo creo, a nivel mental los dos equipos, pero les veo también mentalmente a los dos fuertes y decididos, a los dos equipos a luchar por el título hasta el final. Bueno, a mí siempre esta manera de jugar que tiene el Barça me da bastante confianza. Es como que tiene ya desde hace unos años asimilado un concepto de juego que le hace que tenga mucha regularidad, ¿no? Mientras que el Madrid, bueno, se mueve un poco más por impulsos, ¿no? Por sí, la calidad de sus jugadores, su mentalidad, que siempre tiene ese equipo, pero siempre los partidos, bueno, están, me da la impresión, un poco más en el aire. Es verdad que al Barça le está costando, pues igual, hacer resultados amplios, ¿no? Pero sí que los partidos, más o menos, los tiene controlados.
Lo que pasa que, ya sabes aquí cómo son los debates, muchos esperábamos con la llegada de Quique Setién, que es un técnico que tiene las ideas muy claras y un estilo de juego muy definido, que su mano se notara más de lo que la estamos notando en el Barça. ¿Cómo lo ves eso?
Bueno, yo creo que no es fácil llegar a mitad de temporada y de repente implantar tu idea y que eso tenga una efectividad inmediata. Yo creo que Quique sí que al principio le vi que llegaba con unas ideas como muy un poquito revolucionarias, en el sentido de vamos a jugar muy ofensivos y vamos a dominar los partidos y vamos a ganar por nuestra calidad y nuestro estilo de juego. Y poco a poco yo creo que ha ido adaptándose un poquito más a lo que el equipo venía haciendo las últimas temporadas, ¿no? Un poquito más no sé si conservador, pero sí que esas ideas tan ofensivas, tan abierto y de tanto dominio, ha visto que quizá desde un poquito más de reservas a la hora de lanzarse tanto al ataque, pues le ha hecho que los partidos pues ahora los tenga más controlados y sigue cercano a la propuesta que él quiere implantar, pero de principio, con tan poco tiempo, yo creo que bueno, que esa revolución ha quedado un poco más limitada, pero a mí me está gustando que su propuesta, me está gustando lo que está haciendo, y yo estoy convencido de que ahora, claro, se juega la Liga y la Champions en un mes, y digamos que está consiguiendo o está tratando de que el equipo se muestre sólido, pero estoy convencido de que si todo esto va bien, en el futuro podremos ver un equipo mucho más, que exponga mucho más. Pero de principio yo creo que es lo que requiere la competición en estos momentos.
¿Sabes qué pasa, Eusebio? Que seguramente Quique Setién está hipotecado por la edad de los jugadores. Los mejores jugadores pasan de 30 años. Y también porque, claro, no has de jugar el domingo y luego el domingo siguiente, sino que has de jugar el sábado y el martes. Uh-huh. Y acostumbra a poner, claro, los mismos. Entonces, físicamente sí que está hipotecado ahí, ¿eh?
Claro, yo creo que al final él llega a mitad de temporada una plantilla que ya está decidida. Y tú lo que llegas es, te adaptas y ves cómo le puedes sacar el máximo rendimiento con ese grupo de jugadores con los que ya contaba el club, jugadores importantes de un nivel, de un prestigio, que lo tienen ganado ya, y bueno, tú tienes que manejar todo eso como entrenador. O sea, no puedes llegar y de repente, bueno, a mí me gustaría más esto y lo voy a hacer. No, tú estás a mitad de temporada, tienes que apechugar con que hay una serie de prestigios, de nombres, de importancia dentro de la plantilla, de un vestuario pues que ya está conformado. Hay que manejar todo esto. Entonces, yo estoy convencido que igual acaba la temporada, a ver cómo va todo, qué sigue, y ya hay otro planteamiento diferente en el que él ya puede elegir otras piezas de las que él esté más convencido, ¿no? Pero ahora le está tocando gestionar, lo está gestionando de esta manera, pero sí que se le ve y se le detecta que hay determinadas cosas pues que le gustaría quizá hacer de manera diferente y que tiene que esperar el momento en las que lo pueda hacer.
Tú que has trabajado con gente joven en el filial, ahora, por ejemplo, nos preguntamos cómo hay que gestionar, por ejemplo, el otro día los magníficos minutos de Ricky Puig y de Ansu Fati, que llaman a la puerta, ¿sí?, y que hay mucha gente que reclama más presencia de estos futbolistas. Sí.
Pues bueno, es un poco lo que pasa en un vestuario con un centro del campo donde está Rakitic, está Arturo Vidal, está Busquets, está De Jong. Claro, tú tienes a Ricky Puig, te puede gustar mucho, que yo estoy convencido que aquí que le gusta, seguro que quiere darle más participación, pero también tiene que gestionar el tener en el vestuario pues jugadores con un peso específico muy, muy grande. Entonces, bueno, pues lo que pasó el otro día, que llegó un momento en que sí, ya le dio sus minutos, apareció. Realmente lo que se vio el otro día, que tanto Ansu Fati como Ricky Puig pues fueron capaces de darle un ritmo al balón, que benefició el que el Barça pues tuviese más posibilidades de romper la línea defensiva del Athletic, ¿no? Entonces, efectivamente, yo veo que sí que Quique puede tener esa idea de dar más participación a la gente joven, pero también tiene que respetar un vestuario consolidado con jugadores de un peso, digamos, que se han ganado a lo largo de su trayectoria, y por todo lo que han hecho en el Barça en estas últimas temporadas, pues se han ganado también el que con ellos se tenga el respeto que ellos se han ganado.
Sí, sí, pero lo que decíamos antes, Eusebio, evidentemente se lo han ganado y tienen una jerarquía y unos galones y un talento.
Si juegas el sábado
en Vigo y el martes contra el Atlético de Madrid, hay que gestionar mejor todos esos hombres nuevos, como te decía, Joan, ¿no?
Bueno, estoy convencido que lo hará. Quedan 7 jornadas por delante y ya ha habido rotaciones. Estoy convencido de que también el que la participación de estos chicos el último partido haya sido del nivel que ha sido, también a él le da más fuerza, claro, para que en un momento determinado, el siguiente día, pues ya les pueda dar más minutos. Todo es un proceso y también él necesita que ellos jueguen al nivel que han jugado para tener un poquito más delante de todos, de los compañeros, tener la fuerza de decir no, es que se lo están ganando y es evidente que les vamos a dar más participación.
Oye, ¿qué te parece la posibilidad que se puede fraguar en las próximas horas? Además, tú eres centrocampista y conoces a la casa y el ADN Barça y tal. El cambiar a Artur por Pjanic.
Bueno, hablabais de una situación económica que puede interesar al club, con lo cual sí. Ya no hablamos tanto de aspectos deportivos. Yo sí que creo que a nivel deportivo, en estos momentos, el Barça en esa posición tiene muchos jugadores. Y entonces, lo que pasa es que me habláis de un cambio, y de un cambio por otro jugador que vendría a ocupar ese espacio. Entonces, yo creo que el
Pjanic, 30 años, un jugadorazo, 30 años, sí, Artur, sí. 23.
Que, bueno,
hará 24 horas en agosto, tiene
que
ser 24.
Yo creo que es una posición, Oli, que está que hay muchos efectivos en esa posición. Entonces, yo creo que ahí el que haya llegado un jugador tan joven como De Jong y que ha tomado un protagonismo importante, el que Ricky Puig esté asomando, el que la posición tanto de Arturo Vidal,
sí, sí.
Como de Rakitic también, es una competencia muy grande, con lo cual veo que ahí el que alguna pieza pues pueda salir, porque hay un interés económico que le puede venir al club, lo veo bien. Ahora, el incorporar otra pieza para un entrenador viene otra vez a generar una situación a nivel deportivo de mucha competencia, y que cuando son jugadores importantes y de una cierta edad, eso es más difícil de asumir. Entonces, claro, yo esto lo veo con Ricky Puig, si le tienes ahí y es una pieza que puedo jugar unos minutos, lo veo más ajustado, ese centro del campo, que si metes otra pieza del nivel de prestigio que puede tener Artur. Entonces, bueno, yo no creo que para el entrenador vaya a haber mucho cambio si llega otro jugador de ese nivel. Si sale un jugador y no viniese nadie, yo veía que incluso para esas posiciones, teniendo como tienes la posible irrupción de Ricky Puig, uh-huh. Yo creo que lo vería más equilibrado.
Muy bien. Perfecto, Eusebio. ¿Ganas de volver a entrenar o qué?
Hombre, sí, ¿no? Sí. Bueno, ya ha pasado un año, sí. Ya ha estado muy bien. He descansado, he disfrutado de todo este tiempo, pero sí, ya me vuelven ya las ganas de volver a estar ahí otra vez disfrutando de entrenar.
Pues a ver si te vemos pronto. Eusebio, gracias. Un placer, como siempre.
Muchas gracias a vosotros.
Ya te llamaré.
Oli,
te doy un abrazo.
Hasta pronto.
Ya está de vuelta la Liga, los goles, el VAR y, por supuesto, nuestros amigos de Verti, que quieren que esta vuelta sea lo más fácil y sencilla posible para ti. Y por eso te ofrecen un 40% de descuento en tu seguro de coche. Un 40% de descuento. Así que ya sabes, entra y contrata tu seguro en verti.es, tu aseguradora digital.
¿Tú eres más de regalar o de que te regalen?
¿Yo de que me regalen? Bueno, no, de regalar. No, de que me regalen. No, espera, no, regalar.
Pues con la aplicación Wallet puedes regalar y te regalan. Porque si compras tarjeta regalo del Corte Inglés, Decathlon, IKEA, Amazon.es y otras muchas marcas, Wallet te regala descuentos en carburante.
Solo con Wallet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Tener olfato es saber ahorrar. Por eso compara con Rastreator y ahorra hasta 460 euros al año en todos tus seguros.
Rastreator. Tener olfato.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Arribarem a 3:45 de seguida al debat amb el Senabre i el Júnior Minguella. Abans, la victòria del Madrid, 2-0 davant del Mallorca, amb primer gol polèmic, perquè ve precedit d'una falta de Carvajal sobre Dani Rodríguez en la recuperació de la pilota. Aquesta acció acaba en gol de Vinicius. Aquest és Dani Rodríguez. Per ell va ser falta.
Yo creo que un poco la tensión del partido y yo creo que la primera jugada del partido del gol. Creo que es falta clara, que me hace falta clara y él dice que es dudosa y tal, pero yo creo que es una falta clara. Y luego en el segundo gol él ve muy claro que es mano, pero bueno, nosotros no lo vemos tan así. Pero bueno, ya te digo, no hay que quedarse con eso. Creo que el equipo ha hecho ha hecho un gran trabajo, pero nos falta meter
ese gol. El segundo, digo, el primero para ti es falta clara de Dani.
Para mí sí.
I de Dani Rodríguez a Sergio Ramos, sobretot el que s'està parlant els darrers dies del Madrid i els àrbitres.
Todo el ruido que se genera es porque ahora estamos líderes, ¿no? Es cierto que antes cuando no lo éramos, pues no se hablaba tanto. Los árbitros están para ayudar y el VAR creo que también, por lo tanto hay veces que nos pueden beneficiar, otras perjudicar, pero para un equipo y para otro, ¿no? Yo creo que está en esa igualdad y desde la humildad no creo que tomen ninguna decisión predeterminada y en ese sentido hay que dejar un poco ese ruido que se está generando, parece que tenemos que dar las gracias a los árbitros por estar líderes y yo creo que desde el confinamiento el equipo ha venido trabajando muy bien y ese es el resultado, nada más, que la gente no se monte películas porque el trabajo al final acaba dando su fruto y es ese.
Venga, anem al debat. Debat amb l'Oliveros, amb el Dani Senabre. Bona tarda, Dani.
Hola, bona tarda a tots.
Bona tarda. I amb el Júnior Minguella. Júnior, què tal?
Bona tarda, amics.
Bona tarda, com estem? Bé?
Bé.
Sí?
Sí.
Bueno, que estem pendents del tema Artur, Pjanic, a veure què passa. Ara hem parlat amb Eusebio d'això i Eusebio deia... Home, si ha de sortir Artur per una bona quantitat de diners, d'acord, però si ve Pjanic... El problema el míster el seguirà tenint. Ell venia a dir que igual era més partidari d'obrir-li més la porta... a Riqui Puig i solventar-ho així, Dani.
Sí, m'ha agradat, l'he escoltat atentament, m'ha agradat el que ha dit Eusebio de relacionar-ho amb Riqui Puig, no? El que passa és que, clar, això parteix de la base de que l'entrenador que tinguis s'ha de creure a Riqui Puig, que el que tenim ara se'l creu més que l'anterior, però això no vol dir que... és a dir, ningú t'assegura que Riqui Puig serà titular i tindrà molts minuts. I després una altra qüestió. Jo no sé vosaltres, i potser és molt romàntic això que diré, i ningú més ho ha pensat, però crec que molts culers han imaginat un mig del camp del futur. Potser, repeteixo, és massa romàntic, però amb De Jong, fins i tot de mig centre, si tu vols, encara que no sigui la seva millor posició, De Jong, Artur i Riqui Puig.
És Artur?
Més... Sí, sí, jo crec que en el moment en què arriba
Artur... Piensa que puede volver a leñar,
Sí, és otro, és otro.
Hay otro.
És otro, hay otro ahí. Pero...
Yo creo que lo mejor, entendiendo a Eusebio, lo que pasa es que eso es imposible, que el Barça fuera capaz de vender a Artur por 70 o 80 millones,
no,
pero eso es imposible.
Claro.
Y simplemente es una operación mercantil, 80 o 70 más variables, como decía Elena, o 60 más variables en el caso de Pjanic, y haces la factura... Sí, sí. Però tienes un marrón en el equipo para el entrenador.
Sí, sí. Això ho sabrà el júnior millor que nosaltres, però bueno, ja ho ha explicat el sènior. És com el que van fer amb Siles i Neto,
correcte,
però a l'obèstia, amb més quantitat de... És a dir, més volum.
T'escoltem, júnior.
No, vull dir, és que puc afegir, no? Però el tema, jo sincerament, crec que és una operació econòmica brillant, perquè ho has de caçar tot. Has de caçar a l'equip que té un jugador en la mateixa posició... que ja ha amortitzat i que pot vendre per menys diners, i alhora posar a un jugador com Artur, que està pràcticament tot per amortitzar i que ha costat, van ser 32 milions, més algú de bonus i tal, clar, fa que sigui una operació que la pots fer en pocs equips.
Junior, realment, brillant per ara.
Econòmicament.
Però no per d'aquí... No, però jo dic econòmicament brillant per ara, però d'aquí uns anys...
Sí, però és que jo parteixo de la base, Dani, que a mi l'Artur, jo no crec que fos mai un jugador pel primer equip del Barça.
No, jo dic llavors... econòmicament, És a dir...
Sí, jo també. Jo brillant seria que pogués vendre Artur al Barça sense comprar cap jugador.
No. Llavors, és impossible.
Ah, doncs ja està, doncs no és brillant.
Estàs venent Artur per 10, és el que estàs fent. Clar. A la vegada t'estàs flautant de cara al futur.
Però estàs recuperant diners. O sigui, si algú es pensa que l'Artur val 30 milions al mercat d'estiu, és que no entén de futbol. És impossible. Però si el Mònaco, abans de venir el Barça, el tenia lligat per 15 milions més 3 d'incentius. I nosaltres en vam acabar pagant 32. O sigui, és que és de bojos.
Jo és un jugador que ja sé que estic sol, però encara hi crec perquè dieu, és que estem bojos comparant-lo amb Xavi, totalment, però qui va ser el primer? Va ser Messi, Messi el va veure entrenar i va dir, hòstia, aquest tio és molt bo, aquest tio em recorda Xavi, aquest tio tal, llavors que ara no serveix, ara és l'hem de llançar,
Dani, el Leo és el millor futbolista de la història, però això no vol dir que sigui un gran tècnic. Ho hem vist amb el Maradona, per exemple.
Jo, Dani, Artur és un futbolista que m'agrada, que quan va venir li veia moltes aptituds, però haig de reconèixer que han anat passant els mesos
sí,
i tot allò que semblava apuntar no ho porta endavant. Jo no sé si aquest noi d'aquí un any o dos explota amb un futbolista de primer nivell mundial, però jo començo a tenir molts dubtes.
I que el rendiment del Pjanic, o sigui, el Pjanic és un jugador que en condicions normals no el fitxaríem per al cost i l'edat que té, però fent un intercanvi que a sobre guanya amb algú de diners, cromo per cromo et rendirà millor a curt plaç el Pjanic que no l'Artur.
No, això segur.
Pjanic ha jugado 23 partidos, según Transfer Market, ha jugado esta temporada 23 partidos, ha marcado 3 goles, Artur ha participado en 20 partidos, ha marcado también 3 goles. Pjanic cumplió 30 en abril y Artur hará 24 en agosto.
Yo creo que... decirlo, es más complicado marcar en la liga italiana que no en la española. Yo, el único punto en el que discrepo actualmente con la Secretaría Técnica es con el fichaje de Lautaro. Pero...
¿A tu no el ficharías?
Yo no, perquè el que el conec no crec que sigui un nou de referència. Ara, si ells han analitzat les estadístiques de les pilotes que roba, el que lluita contra la defensa i els espais que genera per al Lukaku, i això es pot traslladar aquí, a aquest espai per al Leo i per l'altre que vingui, o per al... Dembélé. Sí, Dembélé. Escolta, Dani, que jo confio. Si tinguéssim Dembélé, la història canvia dalt, però bueno,
que no mai, la Secretaria Tècnica no analitza nada de eso, de estadístiques, de recuperar, de olas de calor y todo eso. Ficha Griezmann por 124 millones de euros y fiesta, ya está, aunque esté en el lugar de Messi. No analiza.
No sé, yo con lo de Lautaro sí que discrepo, pero bueno, hay que concederles el beneficio de la duda y espero comerme las palabras si lo llegan fichando y viene y lo hace fenomenal.
Jo crec que aquest any i el següent tots preferiríem tenir Pjanic que Artur, tots. Ara el tema és d'aquí dos anys o tres, quan Pjanic ja estigui fora o s'estigui acabant, llavors que has de tornar a sortir...
Hem de tenir a Tonali.
Tonali?
Tonali és el que hem de fitxar i és el que hem de tenir aquí, perquè aquest sí que és el jugador de futur. Jo amb Artur ho sento, però no hi crec, i ha tingut temps de sobres aquí a Espanya per demostrar-ho.
Canvio de tema, que vull parlar uns minuts del tema de la Lliga, i us vull preguntar si creieu que el Barça no guanyarà aquesta Lliga per culpa dels àrbitres, perquè no juga bé, o que la guanyarà, si penseu que la guanyarà.
Jo crec que la guanyarà. Però sí? Si no la... Jo crec que sí. Jo és que el Madrid el veig igual, exactament igual que el Barça. I la diferència per mi és que el Barça té el millor jugador de la història i el Madrid no. Però jugant a futbol els veig molt semblant. I si la perd, això sí, no serà pels àrbitres. Jo crec que el dia de Noeta li van regalar el partit del Madrid, això és gairebé indiscutible. Són quatre decisions i les quatre són a favor del Madrid, les tres jugades de gol i el cas de Casemiro, però ahir, per exemple, sí, ja pots dir que és falta de Carvajal, sí, però no és un escàs, no és un, per mi el Madrid no guanya per l'àrbitre. Per tant, jo crec que el Barça la guanyarà i crec que si la perd serà pel futbol, no per l'àrbitre.
Junior.
Jo no m'aventuro a dir si el Barça la guanyarà o el Madrid la guanyarà, precisament perquè els veig molt semblants. No, no em donen seguretat cap dels dos en quant a que guanyin tots els partits, etc. Llavors no m'atreveixo a dir-ho, però bueno, que pot guanyar qualsevol dels dos, doncs sí. Que la guanyaran o no la perdran per culpa dels àrbits, doncs també. Llavors, és que
un calendari difícil al Barça ara, sí. Celta, Atlètic de Madrid, Villarreal... Sí, jo no el veig guanyant aquests tres partits,
Però és que el Madrid tampoc em dona la seguretat de que ho hagi de guanyar tot. Aquest és el tema.
Ja. Oli, com ho veus tu?
Pues que el Barça gane sus partidos y que el Madrid pinche, pero lo veo difícil, Lo veo difícil porque están muy envalentonados en Madrid. Y ya sea por el árbitro, por lo que sea y tal, pero acaban ganando, Y tiene un banquillo Zidane que lo está gestionando bastante bien. Tiene mucha gente en el centro del campo, gente buena. Luego sale Vinicius o sale cualquiera de estos jóvenes y rinde. Benzema marca goles. Lo veo complicado. Yo creo que se pudo haber perdido la Liga en Sevilla, pero ahora lo que debe hacer el Barça es ganar todos los partidos y seguro que el Madrid pincha. Pero a ver si es verdad.
Molt bé, ho anem veient i ho anem comentant. Senyors, Oli, Dani, Júnior, una abraçada forta, gràcies.
Una abraçada.
Que vagi bé.
El Madrid no punxa contra el Mallorca i el Barça ha de guanyar a Vigo per posar pressió a l'equip de Zidane.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dissabte, des de Balaídos, Celta-Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep María Minguella, Pichi Alonso, Óscar Pereiro. Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
I avui molt pendents, a partir de les 10 de la nit, del Benito Villamarín, Betis Espanyol. Quique Iglesias, bona tarda.
Què tal, Bajori? Bona tarda.
Una altra final.
Home, imagina't, des de 7:45 a l'Eibar València, si l'Eibar guanya, l'Espanyol començarà el seu partit a 8 punts de la salvació. I en quedaran per l'Espanyol, què, 24? A mi em fa l'efecte que avui és caixa o faixa i és un partit clau per l'Espanyol, que ha de guanyar. Un Espanyol que ha sortit aquest matí amb vol charter cap a Sevilla, ja és allà descansant a l'hotel, amb 23 convocats, novetats de joves jugadors com Villahermosa, que és un xaval del juvenil, i Roman, és un central rus, amb la baixa per lesió de Didac i amb la baixa per sanció administrativa, diria jo, de Belardo, de Ferreira i Vargas, eh? Ja sabem qui són els assenyalats de l'altre dia. En fi, que torna RDT, només va jugar una estona.
A veure per quan està, no? És el tema, no?
Jo penso que està més per al reforç moral de veure-la a la banqueta. Yeah. I si se l'endú, és que jugarà una estoneta, encara que sigui una mica al final, depenent de com vagi el partit. Parlava de RDT ahir a Belardo.
Mejor, ha tenido buenas sensaciones, que eso es importante, ahora que ya lo dije en la otra rueda de prensa, tanto el servicio médico como sobre todo él están haciendo un esfuerzo importante por querer superar esas molestias. Evidentemente todavía no está ni mucho menos al 100%, pero bueno, su interés y hoy su mejora en entrenamiento pues me ha hecho pues el hecho de meter en la convocatoria.
Si m'apunta l'Albert Díez, que sí, quedaran 21 punts després d'avui. Imagina't que l'Espanyol avui acaba...
Després d'avui 7 partits, sí.
Sí, sí, després, imagina't que l'Espanyol avui acaba a 8 punts de la salvació amb 21 per jugar. Això estaria dat i beneït. Un partit transcendental, com diu l'entrenador.
Bueno, pues que compita, sobretot com hicimos los dos primeros partidos, contra l'Alavés y Getafe, y que intentar, pues bueno, ir a por una victoria, que para nosotros es muy importante. Sabemos que es un partido fundamental y trascendental. Y no nos queda otra que intentar ir a Sevilla por esos tres puntos.
No sé com ho veus, no? Jo és que jo no sóc massa optimista.
Sí, home, tampoc està el Betis per tirar coets. El que passa que nou entrenador, sí, jugant a casa, té bons futbolistes, sobretot de mig del camp endavant. No és fàcil, no? No és fàcil.
La baixa de Joaquín, segons ha dit Isaac Escalera fa una estona. En fi, a veure si encerto algun. Diego López a la porteria, Pipa, David López, Naldo, Pedrosa en defensa, amb Roca, Darder i Torraspe centre del camp, Melendo, Embarba i Caleri. És a dir, que no jugaria RDT, no jugaria Uley, que el vaig veure l'altre dia una mica cansat, i que hauria de l'equip Víctor Sánchez.
Apostes veig per David López, Naldo, a l'eix central de la defensa?
Sí, perquè ahir va dir que, home, que Naldo i Calero no han jugat mai junts i que a vegades doncs, aquestes parelles centrals que no han jugat mai juntes necessiten una mica de rodatge. Avui seria dia de pocs invents per Abelardo. Veurem, de totes maneres, ho escoltarem al Tiempo de Juego. Acabo dient-te que es confirma el que vam dir aquí. Luis Vicente Mateo, ja és oficial, nou coordinador del futbol base de l'Espanyol, és ex-col·lega de Rufete al València.
Gràcies, Quique.
Adeu.
I molta sort per l'Espanyol aquesta nit al camp del Betis. Un apunt al Girona. Joaquín Bacigalupo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Joan.
El Girona que por fin ha vuelto, hacía mucha falta, a la senda de la victoria ayer, victoria 2-0 frente al Numancia.
Sí, respiran aliviados en Girona, como decías, victoria por 2-0, goles de Samu Saiz en el minuto 2 y de Cristian Estuani en el agregado del primer tiempo. El partido tuvo momentos para los dos equipos, pero claro, Girona jugó con la tranquilidad de ir por arriba en el marcador desde el minuto 2, con lo cual se sacó de encima la presión de marcar, que no lo había hecho hasta ahora desde el reinicio liguero, y también de ganar. Con lo cual es una victoria muy importante, sobre todo en cuanto a lo moral, aporta confianza, aporta tranquilidad, algo que remarcaban tanto entrenador como jugadores después del partido. Pudimos escuchar a Alex Granell, que estaba satisfecho con la victoria, pero exigente con lo que le queda todavía al Girona.
Sí, la sensació és de felicitat, però relativa. Sabem que no estem on voldríem, estem en la lluita per aconseguir l'objectiu, però som ambiciosos i voldríem estar més amunt. La gent està feliç d'haver guanyat, evidentment teníem una pressió per guanyar, la sentíem tots, ho hem aconseguit i la gent ja des de ja no hi ha temps per disfrutar de les victòries perquè ja ens estem preparant per tornar a competir diumenge i estic convençut que la victòria d'avui ens apropa a poder tornar a guanyar diumenge.
Con la victoria de ayer, el Girona rompe una racha de 5 partidos sin ganar y 3 sin meter goles, aunque también es cierto que en defensa el conjunto de Martí está bien porque en los últimos 4 partidos solo recibió 1 gol. Con lo cual el Girona, 5ª posición, 52 puntos en zona de playoff, pero los puestos de ascenso directo todavía los tiene a 9 puntos.
Gracias, Joaquín.
Un abrazo.
Otro para ti. Víctor Navarro, hola.
Bona tarda, Joan.
Haurem d'estar pendents aquest vespre a partir de les 8 del sorteig de la promoció d'ascens a segona.
Es farà l'Espigó de Llevant de Portbanús a Marbella, on els 16 equips de segona B que juguen als play-off coneixeran el seu primer rival. En el cas dels 3 catalans, parlem de quins podrien ser per ordre de classificació. El Barça B, segon del grup 3, s'enfrontarà en primera ronda contra un quart classificat. Serà o la Penya Esportiva Eivissa o el Valladolid Promeses o el Yeclano. Els tercers s'enfronten entre ells, el Sabadell jugarà o contra els filials d'Atlético de Madrid i Atlético Club o bé contra el Badajoz. I per últim, el Cornellà, el quart del grup, jugarà contra els segons, el Marbella, l'Ibiza o la Cultural Leonesa. Recordem, hauran de jugar i guanyar 3 partits per estar a la propera temporada de segona divisió i només queden 2 places per ells, ja que les altres seran per als 2 dels 4 primers classificats de cada grup. Demà a Sportscope explicarem els emparellaments i escoltarem alguns dels protagonistes valorant els sorteig.
Gràcies, Víctor.
A vosaltres.
Fins aquí el futbol, de seguida bàsquet, que no vegis com s'està posant la fase final de la lluita pel títol a la Lliga CB.
La reapertura de aeropuertos, fronteras y comunicaciones empieza a ser una realidad.
La prueba de la fiebre y estará todo controlado.
Desde hace unas horas, Benidorm ha comenzado poco a poco a la normalidad. Pablo es propietario del local.
Las mesas se desinfectan cada vez que se levanta un cliente.
Cada año vienen a Baleares unos 4,5 millones de alemanes. José tiene un restaurante.
Estamos aguantando con el cliente local, pero la economía doméstica se está resintiendo.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en la Linterna de COPE.
De lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Bueno, en este caso, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la app de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es. Llega el mes del que, ante una gotera, no duda en mojarse. Llega el mes del profesional con la gama Renault de vehículos comerciales al 0% TAE. También para versiones 100% eléctricas. Empresa patrocinadora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RC y Bank válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Consulta condiciones en Renault.es.
Vacaciones con niños. Vacaciones con amigos. Vacaciones con tu media naranja. Vacaciones con regalo. Te mereces algo más que unas vacaciones. Vacaciones con regalo de Viajes El Corte Inglés. Reserva ya y llévate hasta 400 euros en un vale regalo. Costas, islas, interior, sin gastos de cancelación y pago en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Viajes El Corte Inglés, siempre a tu lado. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Anem al bàsquet. Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Joan Batllori? Bona tarda a tothom.
Anem a PAMS. Primer, tenim avui l'última jornada del grup A. Està jugant el Joventut ara mateix i a la nit juga el Barça.
Sí, està acomiadant aquesta fase final de la Lliga Endesa, el Joventut de Badalona, per mi amb un bon paper, inclús si parlem d'àrbitres, també aplicats als arbitratges al món del bàsquet, hauria pogut endur-se la victòria de Benibéristar Tenerife, que hagués propiciat que aquest Baskonia, Joventut de Badalona, que està al final del primer quart amb 3 amunt la penya, 16-13, fos determinant de cara al possible accés del conjunt de Badalona a les semifinals, però és intranscendent, com és intranscendent tot aquest grup A a l'última jornada, és a dir, a la cinquena i última jornada que es juga avui. Jugant la penya i tenim un partit on habitualment, amb la classificació feta i com a primer de grup, el Barça hauria de donar minuts amb el Iberostar Tenerife els menys habituals. Tenim declaracions fresquetes, Batllori, del Barça. Atenció al que diu Thomas Hertel.
Yo creo que poco a poco estamos jugando mejor, muy sólido. Es verdad que en los partidos algunas veces tenemos altibajos, pero al final el resultado es más importante, pero yo creo que estamos jugando baloncesto bastante sólido si pensamos los dos meses de paro que hemos tenido.
És a dir, avui el Barça, a partir de 2:15, hauria de jugar amb Pustoboy, jugant 30 minuts, però coneixent a Pesic, jo crec que voldrà encara apretar més perquè s'hi dosificarà minuts, però perquè l'equip estigui en tensió competitiva. Veurem què passa. Primer Barça, segon Baskonia, això ja està fet, i clar, la Teca està a l'altre grup.
Sí, perquè la Teca està a l'altre grup, Albert, i la notícia bomba a la competició ha estat la victòria de l'Andorra ahir davant del Real Madrid, que deixa el Madrid en una situació molt delicada.
Molt delicada, 91-75, i que d'altra banda obre les portes també a les semifinals al conjunt andorrà amb aquesta última jornada. Clar, és que el grup està València 3-1, és a dir, 3 victòries, una derrota, i després 4 equips, Morabanc Andorra, Real Madrid, San Pablo Burgos i Herbalife Gran Canaria amb 2-2, és a dir, 2 victòries i 2 derrotes, i el Casademont Saragossa ja eliminat amb només una victòria en els 4 partits que ha disputat. La matxada, perquè jo crec que és una de les matxades de la temporada, és aquest 91-75, però és que no es va decantar el partit al final, és que va anar dominant el Morabanc Andorra amb tots els condicionants des de l'inici.
Anem a València. Tenim el jugador de l'Andorra, Guille Colom. Guille, hola, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda, què tal, com estàs?
Molt bé, molt contents. La veritat que ahir va ser un partidàs i amb moltes ganes de jugar demà, no? Que serà una final i serà un dia molt bonic per tots els aficionats perquè, bueno, el grup està... Sí. Molt xulo i bueno, segur que seran partits amb molta tensió.
Sí. Escolta, per guanyar-li al Madrid de 16, ha de passar que vosaltres feu un partit magnífic i que el Madrid igual no tingui el seu millor dia, no?
Sí, no, està clar que ells quan estan a tope i estan bé és molt difícil guanyar-los. Jo crec que els vam sorprendre una mica, no? Érem un equip que havia perdut els dos primers partits, que bueno, pues, a lo millor estàvem una mica pues, desmotivats, però la veritat que nosaltres, pues... Mentre matemàticament es pugui, pues, sempre hem estat creient, no? I, bueno, vam començar pues, ficant molt, defensant molt fort i corrent molt, i, bueno, jo crec que els va agafar una mica de sorpresa i, bueno, ja un cop marxes de 12-13, pues, al final, encara que apretin, que normalment et recuperen ràpid, pues, també vam tenir pues, el dia que has de tenir per guanyar el Madrid, no? Pues, que et surtin les coses en defensa, que et surtin les coses en atac i que el partit vagi avançant i vagis pues, anant cap a dalt. Al final, si dure molts més quarts, al final segur que et remonten, però... Bueno,
afortunadament duran 4, no?, els partits de bàsquet. 4 quarts,
sí,
no?
I al final, bueno, sembla que ens van ficar 11 un parell de cops, que, bueno, ja van ficar canastes importants, i al final, pues molt content, no?, perquè portàvem molt treball a darrere i al final va sortir... El pla de partit va sortir pràcticament perfecte, no?
Heu dinamitat la competició, Guille, perquè no vegis com ha quedat el grup per la jornada de demà i heu deixat el Madrid en una situació molt delicada, eh?
Sí, la veritat que, bueno, aquest grup ha sigut una locura, no? Perquè, bueno, també guanyar el Saragossa, que no està jugant res, guanyar el Gran Canària. Nosaltres, pues, els dos primers dies vam jugar el nostre bàsquet, no ens vam trobar fins, no tancàvem bé la defensa, pues... Després del partit del Saragossa, que vam agafar molta confiança i, bueno, pues, ahir la liem contra el Madrid, no? I, bueno, després de l'últim partit, igualadíssim entre el València i el Burgos i la veritat és que el grup està molt bonic.
Guille, bona tarda.
Bona tarda.
Jo crec que li hem de donar valor al que està fent aquest grup de jugadors, però hi ha uns condicionants, i a mi m'agradaria que li expliquessis a la gent què suposa guanyar un partit com el d'ahir o afrontar una competició com aquesta sense Diagne, Todorovic i també Musli, que són sobretot els dos primers peces bàsiques al vostre equip.
Sí, no, és, la veritat que aquesta temporada hem tingut bastantes baixes, perquè va haver un moment que tampoc estaven el Musa, el Tyson i el Banja, i bueno, jo crec que això ens va donar una mica de confiança per aquest torneig, no? Perquè bueno, al final el Musa és bàsic a l'equip, Todorovic també és un gran jugador, el Musli també, pues, quan no ha estat el Musa ens ha ajudat molt, l'hem notat molt, o sigui, al final són jugadors importants, però bueno, el que diem sempre, no som un equip, tots hem d'estar preparats per jugar, tots hem estat entrenant tot l'any per quan arribin les oportunitats estar preparats, i bueno, pues jugadors secundaris que potser no t'esperes, pues també sabem jugar, no?, i també podem fer un bon partit, i al final, creure que si fem el nostre treball, defensem tots junts, ataquem tots junts, i al final som 5 contra 5, no? O sigui, tu sí. Eres un scouting del Madrid i veus 15 dels jugadors que són tots boníssims, no?, però al final jugaran 5, no? No pots jugar els 12 a la vegada.
Uh-huh. Dues preguntes ràpides, si m'ho permet, Joan. Primer, la samarreta d'ahir suposo que és de les que no regales perquè és commemorativa del 50è aniversari del Morabanc a Andorra, ja ho vam preveure, pel partit davant el Real Madrid. Suposo que aquesta o te l'ha signat tot l'equip o la tindràs en un museu a casa teva. I després, els Colom és una de les famílies de jugadors de l'ACB. El seu germà Quino juga al València. Ha de guanyar Morabanc a Andorra-Burgos i que València guanyi a Herbalife Gran Canària. Hi ha hagut trucadeta o directament heu quedat a fer un cafè al hall de l'hotel?
Sí, no, ja va venir a l'habitació després del partit. Pues això, que tenim que guanyar els dos. Jo també, si guanyem no la lieu, saps? Si guanyem heu de guanyar, a veure si després se'ns carregaran. La veritat que, home, molt contents, no? Si els dos volem guanyar els dos, així que els meus pares estaran apoyant-nos més que mai i, bueno, seria molt fort, no?, que passéssim els dos a semifinals. La veritat que amb un grup on està el Madrid pues no t'ho pots esperar, no? I la samarreta, pues, la veritat que si ja era una samarreta històrica per tot el que significava pel club i pels anys, pels 50 anys, i era com la primera samarreta que va portar l'Andorra i tot, pues ara encara, després d'aquesta victòria, pues, que jo crec que es recordarà bastant temps, pues, encara té més valor, no? Si cap aquesta samarreta, i sí que l'haurem de guardar bé, sí.
Molt bé, Guille, doncs res, estarem molt pendents demà durant tota la jornada del que passi a València. Gràcies per atendre'ns i que tot surti bé demà.
Això esperem, que guanyem la final que tenim i que després guanyi el València i tot surti rodó i estiguem tots a semifinals.
Gràcies, Guille, una abraçada forta.
Gràcies.
Adéu, que vagi bé. Albert, com deixem aquest Joventut Baskonia?
Doncs mira, estem fregant l'equador del segon quart. Estem a 5:32 per arribar al descans i continua dominant el Joventut de Badalona. Joventut 24, Baskonia 17.
Albert, moltes gràcies, que vagi bé.
A tu, que vagi bé.
Un apunt de futbol sala també. Juan Arias, què tal? Bona tarda.
Hola, Jordi, bona tarda.
Que després de dir sorprenentment adeu a la Lliga, el Barça de futbol sala confirma 5 baixes.
Sí, el portero Juanjo, que regressa al Pozo Murcia, Ribillos i Roger, que van al Levante, Artur, que va al Benfica, i Bogis, que fitxarà por el Inter. Hay altas que no están oficialmente confirmadas, pero sabemos que Feixas, portero del Santa Coloma, va a llegar. El Barça, que tendría que pagar cláusula de rescisión al conjunto colomense. Coello, que es un cierre del Benfica, y Mateus, que es un ala de Corinthians. El canterano Bernat Pubill subirá al primer equipo. La continuidad de Chimbiña depende del club, que tiene opción de renovarle el contrato una temporada más. Dos casos significativos. Juanjo, 34 años, el club le ha ofrecido la renovación, pero han habido aspectos personales los que le han impedido su continuidad como barcelonista. Y Ribillos, que vino de Inter como crack hace 3 temporadas, pero una grave lesión de rodilla en su primer año ha frustrado su rendimiento. El Barça cierra provisionalmente el año con 2 títulos, la Copa y la Supercopa de España, y está pendiente de jugar la Final Four de la Champions en octubre en el Palau Blaugrana. El equipo de Andreu Plaza está obligado a ganarla si la temporada que viene quiere repetir en la misma competición. Y en cuanto a la Liga de Fútbol Sala, semifinales confirmadas, Inter Palma y Valdepeñas Levante el sábado.
Gracias, Juan.
Que vagi bé.
Entrem al darrer minut d'Esports Cope. Gil, tu rematas.
Lo remata Santi Peón, que informa que Óscar está a punto de cerrar la renovación por el Celta. Formato 1+1, cuando eso suceda, prioridad, quedarse con Rafinha. Avui Chelsea City a la Premier. Si el City no guanya, el Liverpool serà campió de la Lliga anglesa. I ha anunciat que penja les botes Jeremy Mathieu.
Por cierto, Bajori, lo mejor para todos y para mí mismo es que la Liga acabe sin público en los estadios.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Arribarem a les 4. Avui, tiempo de juego a partir de 2:15 per cope.es i dispositius mòbils. Cuideu-vos molt i guardeu les distàncies.